Bé, i ara anem per la actualitat més actual. Avui tenim entre nosaltres el professor David Bueno i la Marta Burguet de la Universitat de Barcelona. El professor David Bueno és investigador de genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador de la ciència. Desenvolupa l'activitat docent i investigadora en el Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Recordeu que ja ens ha fet un parell de conferències abans, l'any 14, ens va parlar en el 13 de la teràpia de les cèl·lules mare, de l'esperança a la realitat. En el 14 ens va parlar, som una espècie violenta? Bé, la professora Marta Burguet ho és del Departament de Teoria d'Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Doctora en Pedagogia, docència en Educació per la Pau, Exclusió Social, Conflicte i Mediació, Anàlisi de les Relacions Educatives en Graus, Mediació i Gestió de Conflictes en Màster de diferents universitats. Ens parlaran d'Educació per una Cultura de la Pau, una proposta des de la pedagogia i la neurociència. Quan vostès vulguin.
Bé, hola, molt bona tarda a tothom. És com sempre un plaer estar aquí. Per mi ja és el tercer any que repeteixo. La Marta és el primer cop que ve i quan li explicava que la sala amb capacitat per més de 100 persones quedava petita, no sé si s'ho creia o no, però realment és una d'aquelles coses que fan molta il·lusió, veure interès per conèixer coses noves. No? La Marta i jo col·laborem en alguns projectes des de fa no sé, un parell d'anys, una mica més potser, i quan em vam demanar aquest any de venir a parlar aquí d'alguna cosa que estiguéssim fent, seguida vaig pensar, escolta, per què no venim amb la Marta i parlem de l'últim projecte que hem fet, que no està acabat perquè continuem treballant-hi, però que pensem que és un aspecte bonic per parlar, i és justament de l'educació per una cultura de pau. Aquest projecte, us explico una mica primer la història, si aconsegueixo. Vale. Aquest projecte, de fet, va néixer, bueno, com neixen els grans bons projectes, va néixer en un bar fent un cafè, tots dos junts, una mica després de que hagués publicat el llibre aquest de Som una espècie violenta, que vaig venir justament l'any passat a parlar-vos sobre si som una espècie violenta o no. Vam estar parlant aquí també durant una hora, i quan vaig, de fet, és un llibre que vaig fer amb 5 companys més, tots del món de la ciència, i un cop acabat el llibre, allò que vas meditant, el vas llegint i rellegint, i et planteges una pregunta per mi que és crucial, i és, molt bé, hem arribat a un diagnòstic que des del punt de vista de funcionament del cervell i com a espècie animal que som, som una espècie agressiva que ens podem comportar de forma violenta. I ara què fem? Ens deprimim tots pensant que gestionem els conflictes de la pitjor forma possible o intentem aportar un petit granet de sorra per buscar una altra manera de gestionar els conflictes? I és aquí on, parlant-ho un dia amb la Marta, vam dir, escolta, si la gènesi dels conflictes té una part social i una part biològica, la resolució, la gestió d'una forma no violenta dels conflictes, doncs també ha de passar per una vessant, per descomptat, social, però també hi ha una vessant biològica darrere, perquè les persones que gestionem els conflictes som ments biològics, tenim un cervell que genera una sèrie d'idees, que es comporta d'una sèrie de maneres, moltes vegades de forma racional i conscient, però moltes vegades no, moltes vegades de forma absolutament preconscient, més emocional que no pas racional, i el fet de saber-ho, el fet de saber com funciona el cervell, ens pot ajudar a pensar Doncs justament això, amb noves maneres, amb noves pedagogies, o no cal que siguin noves, poden ser antigues, les de tota la vida, però veure com podem, des de l'educació, incidir perquè aprenguem tots, però sobretot els més menuts, perquè són els que tenen el cervell més fàcil d'explicar aquestes coses i que quedi gravat, perquè no entre tots no intentem anar treballant amb aquesta cultura de pau. I aquí va ser on va néixer aquest projecte, que va acabar cristal·litzant inicialment amb un llibre que vam publicar doncs, ara al setembre, va ser, i que hem continuat, que continuem doncs, amb altres projectes que potser d'aquí un parell d'anys o l'any vinent, no sé, potser vinguem a parlar-ne també, no? A nosaltres ens agrada molt parlar de que... Clar, a veure, jo de pedagogia en sé poc, molt poc, gairebé res. He llegit alguna cosa, però no és el meu camp. Igual que la Marta, després us explicarà ella doncs, des de la visió d'un pedagog o d'una pedagoga com funciona això, doncs de neurociència doncs, també he llegit coses, però tampoc no és una experta. I una de les coses que més ens van agradar quan treballàvem en aquest projecte conjuntament és veure, primer, que ens podíem entendre perfectament bé, segon, que moltes de les coses que la neurociència està aportant, la neurociència és una ciència jove, la pedagogia és molt més antiga, doncs moltes de les coses que la neurociència està aportant encaixen perfectament bé amb el que la pedagogia fa dècades o més que està dient, potser en alguns casos no, i aquí és on cal aleshores reajustar els paradigmes de l'educació i entendre també com l'educació pot influir en comportaments que tenen un origen biològic, perquè biològic no vol dir necessàriament ineludible o fix o determinat o que no es pugui canviar. I una mica el que us volem avui és parlar d'això. Bàsicament, jo parlaré uns 15 o 20 minuts sobre les bases biològiques, les bases neuronals del cervell i les bases evolutives de per què tenim conflictes. Si no tinguéssim cap conflicte, no tindria cap sentit parlar d'una educació per una cultura de pau. Si tenim conflictes és quan hem de pensar com els gestionem. Per tant, per què tenim conflictes? Segon, per què tenim tendència a resoldre els conflictes agarrotades? I tercer, per què podem aprendre coses noves i, per tant, com podem, a través de l'educació, reconduir aquests aspectes que la biologia, doncs, de moment, ens està portant doncs, cap a les garrotades. Potser alguna de les coses que diem us aniran bé la setmana vinent, no? Que he dit que teniu he sentit que deien que teniu un tema polèmic, doncs si teniu conflictes entre vosaltres potser els podreu gestionar d'una forma que no sigui necessàriament garrotades. Però per començar, els conflictes són propis de la vida. No s'entén la vida sense conflictes. El moment en què tu poses dos organismes vius junts, neix el conflicte. Conflicte per què? Pot ser conflicte pel territori, pot ser conflicte per l'aliment, pot ser conflicte per la parella, pot ser conflicte... El conflicte forma part de la vida, ja ho sabeu tots, no us estic dient absolutament res de nou. Segur que a la vostra vida us faltarien dits per comptar els conflictes que heu tingut, dels que encara hem de tenir tots plegats. Una cosa és tenir conflictes, però, i una altra és com resolem aquests conflictes. Podria semblar que en el món animal els conflictes es resolen doncs, evitant-se, esquivant-se, de formes, anava a dir, poc violentes. És el que se'ns ha venut moltes vegades, que els animals que són uns bons jans per entendre'ns i que sí que es barallen però que no es volen fer gaire mal. Es parla doncs, de les baralles de cèrvols que es piquen amb les banyes però que no es volen fer mal. No és cert, no és cert. Els cèrvols es poden fer molt de mal a cop de banya, molt de mal. Que busquin expressament fer-se mal o no ja és una altra cosa. però de mal se'n poden fer molt. Anem una mica més a prop, perquè els cèrvols ens queden evolutivament molt, molt lluny. Nosaltres estem emparentats molt amb el ximpanzé. Són els nostres cosins evolutius, són els animals vius més propers a nosaltres que tenim. Ens separen moltes coses dels ximpanzés, oi tant que sí, oi tant que sí. Tenim un cervell creatiu, tenim un cervell enormement empàtic, que els ximpanzés no tenen. Per tant, ens separen moltes coses, però també ens n'acosten moltes de coses. Tenim moltíssimes coses en comú, perquè tant ells com nosaltres venim d'un primat que va viure fa uns 5 milions d'anys o uns 6 milions d'anys, que es comportava d'una determinada manera i hem heretat part d'aquests comportaments. Per exemple, els ximpanzés fan guerres entre grups, tal com sona. De tant en tant s'esbatussen, però és una guerra literalment en la qual no és estrany que surtin algun d'ells morint, que algun d'ells acabi morint. Es barallen els mascles, les femelles s'ho miren des de lluny. Bueno, la major part de guerres en la història de la humanitat han sigut molt similars, es barallen els homes i les dones intenten fer el que poden per sobreviure, com és molt lògic, mirant-s'ho des de tanta distància com sigui possible. I molts homes també, però pels condicionants socials moltes vegades es veuen, ens veiem, obligats a, com a mínim, a fer la mili quan era obligatòria aquí, no? No només fan guerres entre ells, sinó que també es produeixen el que nosaltres en diríem un assassinat. Clar, parlar d'assassinat amb una espècie no humana és complicat, perquè l'assassinat implica voluntat de matar l'altre. Però seria l'equivalent a un assassinat. Què és el que es veu en aquesta foto que teniu aquí darrere? Això és unes fotos que es van enregistrar en un parc d'Àfrica, on hi ha grups de ximpanzés que viuen en absoluta llibertat, i en la qual un grup de mascles mata, agredeix fins a matar, un altre mascle, que de fet era el mascle dominant, però era massa possessiu. Els ximpanzés, hi ha un mascle dominant que té accés preferent a les femelles del seu grup, preferent però no exclusiu, doncs aquest mascle volia tenir l'accés exclusiu i els altres es van fartar de que fos un manamanalles, per dir-ho d'una forma una mica més amable, però no van ser amables amb ell, sinó que el van literalment matar. Per tant, la resolució de conflictes de forma violenta ja ens ve històricament dels nostres avantpassats. No és l'únic cas que s'ha descrit, no és un cas esporàdic, no és molt, molt habitual, no és molt freqüent, tampoc no hi ha tant ximpanzés com persones, i després tampoc no tenen molts dels comportaments més, anava a dir, elaborats, més creatius, més de raciocini que nosaltres podem tenir. La violència ve de lluny, com també ve de lluny doncs el companyerisme, també en parlaré, o l'empatia, el fet de sentir-te integrat en un grup, de col·laborar amb els del teu grup, com es veu aquí, doncs, en aquests dos ximpanzés que hi ha a sota, els de dalt s'estan barallant, els que hi ha baix doncs, estan doncs, traient-se paràsits l'un a l'altre, per tant estan col·laborant el benestar comú, igual que les persones, com intento representar doncs, amb aquestes mans agafant-se, o també les persones tenim comportaments, ja ho sabeu, violents, des de sempre. També hi ha qui diu que ara actualment ja no gaire gent, però durant molt de temps es va dir que aquest comportament violent per resoldre els conflictes o per gestionar els conflictes va néixer amb la revolució neolítica, quan les persones adquireixen propietat sobre la terra, propietat sobre el bestiar, com si el fet de tenir la propietat augmentés els conflictes o canvies la forma de gestionar-los. Doncs no, tampoc no és cert. De fet, molts cranis que s'han trobat d'homes preneolítics presenten cops d'haver mort garrotades. I no només de la nostra espècie, sinó de neandertals també, amb l'homo antecessor avantpassat de tots nosaltres, doncs també s'han trobat molts restes d'ossos de persones o d'homínids, si no en volem dir persones, que van morir en un acte de violència. I això es pot veure, per exemple, en aquesta pintura rupestre de fa doncs, uns 30.000 anys, on es veu una persona atrevessada per llances. Més recent, el registre gràfic de la violència humana doncs s'ha anat mantenint fins al punt que l'hem acabat fins i tot ritualitzant. De fet, es considera que els esports, el futbol, el bàsquet, ja no dic la boxa també, no són res més que lluites ritualitzades que el que pretenen és reconduir aquesta gestió violenta dels conflictes dins unes normes en la qual ningú surti massa perjudicat. Òbviament amb la boxa es fan mal, per això poso aquesta, en el futbol l'objectiu no és fer mal a ningú, encara que a vegades doncs, bueno, acaben donant la patada sense voler o volent doncs, a la cama de l'altre jugador. El que sí que s'ha vist, per exemple, amb el futbol, és que les neurones que es connecten dins del cervell dels jugadors de futbol i del públic que ho està veient i els neurotransmissors són les substàncies que permeten connectar una neurona amb la següent. Hi ha diversos tipus en funció de quina activitat mental estiguem tenint. Doncs tant les neurones com els neurotransmissors que estan actius en els jugadors de futbol i en el públic són els mateixos, idèntics, que quan hi ha una lluita real a sang i foc, tal com sona. Per tant, és realment una lluita ritualitzada perquè ningú prengui massa, massa mal. Per tant, aquesta consciència de que resolem els conflictes d'aquesta manera doncs és un aspecte antic. Bueno, aquí unes quantes més, per exemple, altres formes de violència. La violència de gènere, que ha quedat una mica tapada ara, és una altra forma també de resoldre doncs anava a dir un conflicte doncs, dins de la parella, un conflicte en el que no hi ha entesa i un d'ells, generalment l'home, no sempre, però en el 98% dels casos és l'home, acaba agredint a la seva dona com a forma de gestionar un conflicte. Per tant, l'educació, quan parlem d'educació per una cultura de pau, no estem parlant només a nivell de grups humans, sinó, de fet, estem apel·lant a nivell individual, cada persona ha de gestionar els seus conflictes doncs, d'una manera que ell cregui oportú, o en casos com l'assetjament, aquí es veu doncs, amb aquest un nen que se n'està doncs, enrient d'un altre, l'assetjament és una forma de violència on hi ha doncs, un conflicte pel motiu que sigui, és igual, però és una forma de violència que no sempre s'ha reconegut com a tal. De fet, l'assetjament entre infants es reconeix com una forma de violència des de fa molt poc i encara hi ha persones que diuen que no, que és senzillament el nen més fort i l'altre que és un dèbil. Jo ho he sentit dir, no gaire recentment, però sí fa uns pocs anys. Igual que fa unes dècades la violència de gènere no es considerava com un acte violent, sinó era un afer de parella. Per tant, està canviant també la percepció i per tant potser també és el moment d'enfortir tots aquests aspectes doncs, d'una cultura de pau. Tots aquests comportaments neixen al cervell. El cervell és un orga biològic que funciona en base a uns gens i es forma també gràcies doncs, a uns gens. Els gens són aquestes unitats d'informació que condicionen o determinen, depenent de cada cas, com és el nostre cos i com funciona, en base a unes neurones que es comuniquen, es connecten entre elles i que generen aquesta vida mental. Venim d'un procés evolutiu, ja n'he parlat una mica, on ja tenim doncs, imatges d'aquesta manera de gestionar els conflictes i bueno, algunes males salto, però és igual. A veure, anem a parlar una mica de per què podem gestionar els conflictes de forma violenta. De fet, una de les maneres d'entendre com hem d'afavorir una cultura de pau és entendre primer per què podem gestionar els conflictes de forma violenta. A vegades costa d'entendre, i costa d'entendre com una persona en pot assassinar una altra. Si la mires als ulls i dius, ostres, és que està patint. Però sempre veiem l'altra persona que està patint. I aquí ve un dels motius en els quals cal fer èmfasi quan es pensa en pedagogies de pau. I és que les persones no sempre veiem els altres com un altre ésser humà. Aquí teniu aquests dos, un noi i una noia, amb una samarreta negra que posa human being, ser humà, estan posades expressament perquè posa això, però no sempre ho veiem d'aquesta manera. Les persones tenim una ment extraordinàriament creativa, som l'única espècie creativa que hi ha en aquest moment al món, i aquesta creativitat ens permet fer moltíssimes coses interessants, però també en jugar males passades. És la mateixa creativitat és la que ens permet, per exemple, dotar de característiques humanes a un objecte. No és estrany veure nens o nenes que tracten la seva nina o el seu cotxe com si fos un ésser viu, com si fos una altra persona amb sentiments, que no volen que caigui perquè es faria mal, quan és un objecte que òbviament no es farà cap mal si cau, es pot trencar, però no pateix. Però en canvi li atribuïm en els objectes, som capaços d'atribuir-los sentiments humans, i de la mateixa manera una nina o això que hi ha aquesta espècie de no sé, com de setrillera anava a dir, de fet això és un lingam, representa una deïtat hindú, no ens podem donar atributs humans que després nosaltres els divinitzem, però en el fons qualsevol divinització és conferir atributs humans a un ésser que potser no veiem, o com els hindús que sí que el plasmen doncs, amb una pedra, i de la mateixa manera podem deshumanitzar absolutament una altra persona i veure-la o bé com un objecte, i podem veure les altres persones com un objecte i per tant no sentim cap patiment per elles, no som capaços de veure que pateixen perquè els objectes no pateixen, les podem deshumanitzar absolutament, i el cervell té uns circuits neurals que es connecten de forma específica quan estem deshumanitzant i estan relacionats amb la creativitat, i podem també no deshumanitzar-la del tot, però sí considerar-la inferior, com amb menys drets. I això passa molt a les relacions entre grups. Potser a nivell individual tenim més tendència a cosificar els altres, i a nivell de grup a considerar els membres dels altres grups com diferents, però en el sentit d'inferiors, de que tenen menys drets, de que no cal donar-los tantes prerrogatives perquè són els altres. Avui s'estrena una sèrie per televisió espanyola que es diu Los Nuestros, i que va sobre un grup de militars espanyols que van a salvar el món mundial. El moment en què diem los nuestros, els nostres, és que estem dient els altres. I estem marcant justament aquesta frontera. Trobo que és un títol terrible per una sèrie, que potser la sèrie està molt bé, no sé, la desconec, però el títol per ell mateix reflecteix justament aquesta capacitat de deshumanitzar els altres. I fer això per una tele estatal, jo ho trobo bastant, bastant terrible. Les fonts de conflicte poden ser múltiples, és a dir, ja sabem, hi ha conflictes pel territori, hi ha conflictes pels béns materials que podem necessitar o no, perquè justament moltes vegades el conflicte neix per comparació. I això, hi ha alguns experiments realment, realment bonics en els quals es posa, per exemple, doncs, es demana a una parella de voluntaris, es fan moltes parelles simultàniament, però amb una parella que resolguin un problema conjuntament, dient que després se'ls gratificarà en funció de lo bé que hagin contribuït a resoldre aquell problema. Quan s'acaba això, mentrestant se'ls connecten uns electrodes al cervell per registrar l'activitat neural. Quan acaben de resoldre aquest problema, se'ls dona la recompensa econòmica, individualment. Cadascú mira quants diners li han tocat i tant si són molt com si són pocs, s'activa les zones del cervell del plaer. Estàs content, t'han donat uns diners. Just després, no només es permet, sinó que s'afavoreix que puguin veure què han rebut els altres. I aleatòriament s'ha fet que uns rebin una mica més que els altres. Doncs bé, els que han rebut més que els altres, se'ls hi reforça aquesta activació de la zona del plaer, estan més contents si tenen més, no, si tenen el mateix abans que ara, però el fet de saber que ells més que els altres els fa més feliços, i els que en tenen menys, se'ls activa una zona del cervell que es relaciona amb l'enveja i desapareix l'activació a la zona del plaer. Tenen els mateixos diners que abans, no els hi ha augmentat ni els hi ha disminuït, però el sol fet de saber que tenen menys ja no noten plaer, sinó que noten enveja. I això és font de conflicte, que es pot gestionar de moltes maneres, sortint d'allà enfadat o barallant-te de per què jo menys que tu si hem fet la mateixa tasca. Clar, conèixer aquestes coses, jo penso que és, o pensem, vaja, tots dos, que és molt important per després entendre o pensar quines estratègies podem seguir justament per reconduir aquestes situacions perquè la gestió no sigui sempre a través d'una enveja que pot portar cap a una gestió negativa, violenta, conflictiva del conflicte. Valgui la redundància. Per tant, una de les maneres seria doncs, aprenent doncs, a no ser tan envejosos. Clar, és complicat, perquè això neix de la part preconscient del cervell, neix de la part preconscient. Però el sol fet de saber-ho, i pensem que aquesta és una de les grans aportacions de la neurociència, és que el sol fet de saber-ho, no saber-ho nosaltres, sinó saber-ho tothom en general, poder-ho fer públic, poder-ho expressar en públic, ajuda a que la propera vegada que notem enveja, la notarem igualment, sí, perquè és preconscient, però un cop l'haguem notat, podem reconduir el nostre sentiment cap a una altra banda que no sigui la de, oh, quina enveja, ara em lio agarrotades amb l'altre perquè així jo demostro que sóc més que ell també amb alguna altra cosa, que també és un comportament molt, molt humà. No és fàcil, no sé per què apareix això aquí. Vale. No és fàcil perquè els comportaments agressius generen plaer. I és una d'aquelles coses que ens porta de bòlit als neurocientífics i als pedagogs que estem implicats en aquests temes. L'agressivitat pot generar plaer. I és un plaer que, de fet, és un plaer que genera qualsevol animal que sigui caçador. I les persones, ara tenim els animals en una granja, però de fet evolutivament som caçadors. I és el plaer d'atrapar la teva presa. Clar, amb els altres animals és molt lògic, el lleó atrapa la zebra, són espècies diferents, és clar que el lleó no es pot posar en la pell d'una zebra perquè ell no és una zebra. Nosaltres sí que ens podem posar en la pell d'una altra persona, però recordeu que també podem cosificar, podem deshumanitzar les altres persones. Per tant, aquest plaer de caçar, de a vegades agredir a una altra persona, també se'n genera de forma preconscient, si prèviament hem deshumanitzat els altres. Què vol dir això? Doncs un altre punt, i és vigilem amb aquestes deshumanitzacions, que moltes vegades les fem de manera social, quan posem un col·lectiu com un sol objecte, quan en realitat un col·lectiu és una suma de moltes persones humanes individuals. És allò típic de dir, oh, els conductors que se salten els passos zebra. Què vol dir els conductors? O generalment es diu els cotxes que se salten els passos zebres. No, el cotxe no salta el pas zebra, és el conductor que condueix aquell cotxe que no el respecta. però pel sol fet de dir-ho així estem posant tot el col·lectiu de conductors de cotxes dins el paquet de poc solidaris o insocials, o per tant els estem deshumanitzant, traient la individualitat com a ésser humà que és, doncs, cadascú d'ells. Les persones també competim. També competim, i això és una altra font de conflicte. Quan estic apuntant, fixeu-vos a com s'originen els conflictes i per què els gestionem a vegades des del punt de vista del cervell, doncs, de forma agressiva o violenta. La competència. Competim. Som una espècie competidora. Igual que ho són, doncs, a molts altres animals, les persones som una espècie que competeix. Competeix pel territori, competim per l'accés als recursos, competim per aquella parella o per l'altra, o competim. Això és el que intento, doncs, intentem aquí representar, doncs, amb aquesta imatge, que és treta d'un gran clàssic del cinema, West Side Story, on és de fet la competència entre dos grups per una pista de bàsquet, que acaba amb l'assassinat d'un dels membres, però que a més s'hi barreja, que estava enamorat, doncs, de la germana del líder de l'altre grup, etcètera, etcètera. Jo trobo una pel·lícula fascinant perquè és una immersió al grupalisme. I en aquesta competència entre persones individuals, que és la que intento representar, doncs, amb l'altra imatge, on es veu, doncs, aquesta piràmide, hi ha una competència per ser el que mana, el que destaca, i també entre grups. Entre grups, perquè les persones vivim, som una espècie grupal, vivim en grups, i tenim la tendència a considerar, és preconscient, però saber-ho pot ajudar a reconduir-ho, però tenim tendència a considerar les persones, els membres dels altres grups, ho deia abans, com amb menys drets que nosaltres, com pitjors, com menys fiables. Hi ha uns experiments divertidíssims, divertits, terribles, però a veure, divertits quan els interpretes, que es van fer ja fa uns anys, en els quals es va demanar un grup de voluntaris, eren estudiants universitaris, se'ls va agrupar, estudiants que entre ells no es coneixien de res, se'ls va agrupar de forma completament aleatòria. Vosaltres deu aquí, vosaltres deu allà, vosaltres deu un altre grup. I se'ls va demanar que per grups fessin, doncs, un treball que havia de durar, doncs, una setmana, deu dies. Bé, encara no portaven ni 3 dies treballant conjuntament cada un dels grups. Se'ls va passar una enquesta de valoració sobre els seus companys de grup i sobre els membres dels altres grups que aquells dies anaven junts a una mateixa classe, però és l'únic que tenien contacte, era a la classe, el treball el feien cada grup pel seu comptat. Doncs bé, només en 3 dies, en tots els casos en què s'ha provat, tots valoraven molt millor els seus companys de grup, que abans no havien conegut de res, eren més fiables, més treballadors, més honestos, més simpàtics, més totes les coses bones, que no pas els dels altres grups que només coneixien de vista. Però és igual, el cervell social, el cervell grupal estava en marxa i feia que l'altre grup el veiessis com menys fiable, menys de tot. Vale? Per tant, si és menys de tot, què implica? Que també té menys drets, i això és una altra de les fonts de conflicte, els conflictes entre grups humans. Tornem al mateix, saber-ho implica poder pensar sobre el tema aquest, i quan notem que estem afavorint massa el nostre grup o menys tenint l'altre grup, pensem, és real això? O és el nostre cervell que ens està jugant una mala passada? Vale? Clar, no tot són coses dolentes, Les persones som uns animals terriblement empàtics, som capaços de notar els sentiments dels altres, som capaços de posar-nos en la pell dels altres. I aquesta és la gran arma que podem tenir si intentem educar en una cultura de pau. Però, novament, té una sèrie de limitacions. I és que l'empatia funciona molt bé pels membres que considerem del nostre grup i es connecta molt poc pels membres dels altres grups. Sigui que sigui aquest grup, perquè a part el concepte de grup és molt elàstic, eh? Podem ser del grup catalans, podem ser al mateix temps del grup del Barça o del grup de l'Espanyol i al mateix temps del grup taxistes, del grup fusters o del grup professors d'universitat. I ara empatitzo amb aquell perquè estem en un míting polític, i ara empatitzo amb ella perquè estem en una taula rodona sobre professions, i ara empatitzo amb no sé qui perquè som del Barça i no de l'Espanyol. Vale? Per tant, és... Però això ens permet també jugar amb el tema aquest de l'empatia, que afavoreix la cooperació. I ja per acabar, i com pot l'educació incidir en tot això? Que si moltes de les coses que he dit són preconscients, com pot l'educació incidir en tot això? Doncs la neurociència també ha aportat una sèrie de dades que pensem que són clau. Primer, malgrat bona part de tot això que us he explicat fins ara són comportaments preconscients, el cervell és un òrgan extremadament plàstic i les connexions entre neurones es van fent en funció de l'ambient. No tenim les mateixes connexions ara que quan vam néixer. La major part de connexions es fan durant la infantesa i la joventut. Per tant, és el moment òptim per incidir. Els que ja hem passat l'adolescència fa uns quants anys, ho tenim més difícil per canviar el nostre cervell. Més difícil, no impossible. Bàsicament, la idea és una persona que viu en una societat que tendeix a resoldre els conflictes o a gestionar els conflictes d'una manera determinada, el seu cervell aprèn a través d'aquestes connexions, a través de la imitació, aquí que posa mirror neurons, són les neurones mirall, són els que ens permeten imitar les coses dels altres, a través de la imitació, a través d'aquesta plasticitat del cervell, aprenem a gestionar els conflictes de la mateixa manera que estem veient. I per tant acabem comportant-nos de la mateixa manera. Per això costa tant canviar societats. Si volem fer una societat amb més tendència a gestionar pacíficament els conflictes, a nivell neuronal què hem de fer? Canviar nosaltres, els adults. No volem només canviar els nens, perquè ells, sí, els podem explicar les històries que vulguem, però ells imitaran allò que veuen fer en els adults, perquè el seu cervell funciona d'aquesta manera. Per tant, és el que deia al principi, és una qüestió, en definitiva, per molt que bona part dels conflictes siguin entre grups humans, en definitiva és una qüestió individual de cadascú. I com... me'n salto unes quantes, eh? Estic xerrant més del que volia. I com aconseguir-ho? Doncs, bàsicament, a través de la recerca, conèixer com funciona el cervell, a través de la comunicació, que tothom ho pugui saber, i a partir d'aquí a través de la reflexió. És a dir, pensem nosaltres com ens comportem, perquè és la manera de poder no canviar el 100% els comportaments. No deixarem de ser una espècie agressiva, per molt que pensem. Però sí, potser podrem reconduir aquestes respostes cap a una altra banda. I aquí és on entra en joc la pedagogia.
Bé, bona tarda. Potser després del que... Disculpeu la veu. Potser després del que hem sentit, diríem, caram, la pedagogia aquí el que ha de fer és callar, no? Perquè, i aquest és un dels diàlegs que més anem tenint entre les dues disciplines, el David i jo, quan ens anem trobant per parlar del tema, no? Perquè d'entrada la biologia ens mostra un escenari del nostre cervell i a voltes diem, caram, doncs això és així i ja està, no? Som una espècie amb capacitat de relacionar-nos de maneres violentes, som una espècie amb capacitat de gaudir de la competitivitat, de gaudir de l'agressió, és el que tenim, no? I sembla que aquest retrat biològic ens determina. el fet és que no ens predetermina, i aquesta és la conclusió, una de les conclusions en les que en el nostre diàleg hem anat veient que convergíem, no? En aquest fet de creure que l'educació té alguna cosa a fer davant de tot això, és a dir, no hi té la porta tancada, no és una predeterminació, sinó que hi té molt a fer, i és el que el David també ha explicat, no? D'entrada, em remeto a una carta que un adolescent va deixar, es va trobar després de la Segona Guerra Mundial, i aquest adolescent començava la carta dient sospito de l'educació, i com a educadora, doncs aquestes qüestions de sospita vers la pròpia disciplina a la que un es dedica, caram, atrauen, no? Perquè en tot cas ens qüestionen. I deia, sospito de l'educació perquè les persones que m'han torturat, que han ficat a tanta gent a les càmeres de gas, en els camps de concentració, totes eren molt ben formades, amb altes escoles i amb alts estudis. Sospito de l'educació. Acabava la seva carta, no? Era molt llarga, però realment aquestes cartes que copsen i que et qüestionen la teva tasca. Si a la universitat, si a les escoles, si en el món educatiu estem formant a gent molt ben formada, amb capacitats intel·lectuals molt potents, però que després a l'hora de manegar-les socialment no sabem com fer-ho, doncs certament això genera sospita. D'entrada, plantejar-ho com un escenari, és a dir, l'educació per la pau té coses a fer, biològicament té coses a fer, no canviarà preconcepcions biològiques, però sí que pot generar aquests espais de noves connexions que permetin espais més amplis o més oberts, no? D'entrada, també hi ha estudis que ens afirmen, per exemple, estudis, recordo en concret un estudi antropològic fet amb una tribu africana que destacava el fet de que població d'una tribu molt tancada, amb poca relació amb altres tribus veïnes, era població amb un alt índex de conflictivitat, mentre que poblacions en les que aquesta relació amb els altres, amb els menys endogàmiques, diguéssim, relacions menys endogàmiques, obrien possibilitats de manegar els conflictes de maneres diverses, en tot cas. Com també ens deia el David, el conflicte és essencial en l'existència humana. Jo no conec persones sense conflictes i m'imagino que ningú de nosaltres coneixem persones sense conflictes. És a dir, és qüestió d'essència humana viure amb conflictes. Una cosa és viure amb conflictes i l'altra és ser una persona conflictiva. Són dos retrats diferents, no? Quantes vegades els mestres o els professors ens passem una generació a una altra d'un curs acadèmic i diem vigila que aquest és el conflictiu de la classe o del grup. I us alerta, ja l'has titllat de conflictiu, no? No som conflictes amb potes, sinó que en tot cas som persones que vivim permanentment en situacions de conflicte. Per tant, això ens porta ja a trencar un tòpic molt, molt obvi, no? Que sembla com socialment molt acceptat. La pau i els conflictes són incompatibles. On hi ha dos, llavors no podem parlar de pau enlloc, perquè si ens determinem i ens definim com a éssers amb conflictes de per vida, la pau no hi té entrada si la pau i els conflictes no són compatibles. Doncs un dels tòpics que hem de poder anar llançant i trencant és aquest: pau i conflicte són compatibles. Tota la nostra vida viurem amb conflictes, tinguem-ho present, serà així, i alhora podem gaudir de gestionar aquests conflictes de manera específica. La qüestió no és tant no viure amb conflictes, això és utòpic i real i trepitjar, no convida a trepitjar de peus a terra, sinó que la qüestió és què fem amb aquestes situacions de conflicte que tenim, com els gestionem d'entrada, no? Per tant, podem gestionar-los, com bé ens presentava el David, de formes més o menys agressives o de formes més o menys pacífiques. I en això sí que hi té molt a veure l'educació, no només, però també l'educació, en aquesta possibilitat de trencar tòpics. Gandhi ja ho deia, se'm fa més difícil treballar amb una persona que considera que es mou per indiferència, que tot li és igual, que no pas amb una persona amb esperit bèl·lic. Una persona amb esperit bèl·lic, Gandhi deia, em sento capaç d'entusiasmar-lo per alguna cosa diferent a la guerra, a la baralla, a l'agressivitat i la comtesa amb els altres. En canvi, una persona indiferent, tot més igual, aquesta mena de tant samanfutisme generalitzat, no hi ha d'on estirar, no? On l'entusiasmes, on l'engresques, en què l'impliques. Això ens dona pistes per pensar que hi ha moltes situacions d'injustícia social que es mantenen i preserven, no tant per ficar llenya al foc, que també, sinó per aquesta mena de passotisme de no ens hi fiquem, no sigui cas que ens sortim escaldats, no? O no ens hi mullem perquè ai, no aixequem la llebre perquè llavors mantinguem aquesta mena d'statu quo, no? De mutisme. Un altre dels tòpics, per tant, que toca desvetllar aquí en el sentit pedagògic és no vincular pau amb quietisme, ni de bon tros. Eh? I aquí Gandhi era una persona valenta que deia la pau suposa lluita, eh? No suposa plegar-se de mans i esperar que tot es faci, la pau no cau sola, suposa implicació, lluita i, per tant, acció. I com bé ens descrivia el David, l'acció veiem que no només es mobilitza per qüestió racional, les persones formades en altes escoles i alts estudis poden saber molt de que racionalment és més adequat respondre de manera pacífica que de manera bèl·lica, però tot i així, caram, hi ha alguna cosa que fa que l'acció no sigui aquesta. Perquè, com ens descrivia el David, l'acció es mou més per l'emoció que no pas per la raó. No només per l'emoció, però més per l'emoció que no pas per la raó. I aquí hi hauria tota una explicació més neurocientífica que ens faria el David, no? I que ens ha explicat també. Però d'entrada, saber això ens aporta dades de dir que en les meves decisions de vida em mouré més per un impacte emocional que no pas per un impacte racional. Si sabem això com a pedagogs i educadors, invertim eines i esforços en educar emocions i sentiments, no descuidem la part cognitiva, però en tot cas invertim eines i esforços per saber què podem fer amb la vessant emocional, que sovint és la que ens queda menys treballada en l'entorn d'aula, no? Quan veiem dos nanos barallar-se, sovint el que els ha mogut a la baralla és aquesta emoció, aquest sentiment de greuge, de sentir-se agredit, de sentir-se agreujat. No? I precisament en els exemples que ens mostrava el David, aquestes baralles entre uns i altres, aquestes batusses que ens tenim tots, i aquest element de la comparativa, no? De comparar-nos. I bueno, alguns estudis parlen de tres tipus d'enveja, en tot cas la dèria humana cartesiana és classificar-ho tot, no? Diem n'hi ha tres i després resulta que n'hi ha 20.000, no? Perquè la polaritat és molt més àmplia. Però en tot cas, la dèria aquesta de classificar-ho tot, parlem de tres tipus d'enveja. L'una, aquesta més material, no? Vull tenir la pista en la que juga a l'altre partit, en la pel·lícula que veiem la il·lustració, la filmina. O vull tenir en els dos nens doncs, la pilota de l'altre, no? I aquest voler apropiar-se de la cosa material que té l'altre, enveja material. Bueno, la solució és fàcil, li robo, li prenc i ja està, no? Solució. L'altra seria l'enveja que en diem més de qualitats, no? El que vull és tenir la bona veu que té aquell cantant. Un dia, doncs jo no hi arribo ni de bon tros i menys avui. Amb la qual cosa, com ho faré? Prendre-li la veu? Difícil, aquesta seria tasca difícil. Com ho puc fer? Difamar la bona fama d'aquell altre. És un molt bon fuster. Ui, no, però vols dir que l'altre dia no et va fer aquell... Mira el moble com te'l va deixar. Anar difamant i aquesta fama, aquesta mala fama, difícilment després s'esborra. En tot cas, això ja deixa petjada, deixa empremta. La tercera de les enveges que classifiquem és la que en diem l'enveja existencial. Caram, aquesta és més punyent perquè ja no és tenir el que té l'altre, el cotxe, la casa, la vivenda, ja no és valdre el que val l'altre o aquell valor social que se li dona, és un bon cantant, és un bon fuster, sinó que el que vull és l'existència de l'altre. Això ni li puc robar ni ho puc difamar, en tot cas la qüestió és aniquilar aquesta existència de l'altre. Clar, d'aniquilar tenim moltes maneres. L'un és l'aniquilar l'existència física, però hi ha moltes altres maneres més perverses, potser també més subtils, d'anar aniquilant a l'altre. No? entre països també hi ha aquesta enveja existencial. Em molesta no el petroli que té l'altre país, o no la, sinó que l'altre país existeixi. L'enveïm, deixa d'existir i llestos. No? Per tant, és treure-li l'existència a l'altre, en aquestes categories comparatives d'existència que diem, no? Per tant, de tipus d'enveja. En tot cas, des del punt de vista educatiu, sí que el que considerem és que una de les tasques a realitzar és aquest fomentar l'educar les emocions i l'educar el que en un informe de les darreries del segle passat la UNESCO va elaborar, que en diem els quatre pilars de l'educació pel segle XXI, en tot cas es van esbossar tot un seguit de reptes i en ells es parlava d'educar per conèixer, el coneixement, la vessant més racional, això totes les escoles, fins i tot aquestes que posaven sospita aquesta supervivent de l'Holocaust, doncs també es posen de manifest. Però l'altra seria tota aquesta vessant d'educar ja no només per conèixer a nivell cognitiu, sinó educar per saber fer, tota la qüestió més procedimental. D'avui algunes pedagogies han destacat això, saber fer, un bon aprenentatge. Un altre dels reptes educatius seria el de saber comportar-se, i aquí la vessant d'educació per la pau té força implicació, comportar-se en actituds pacífiques que realment engresquin, no les de manteniment i statu quo i no implicar-se perquè no sigui que ens sortim escaldats, sinó aquelles que ens suposen una implicació personal, un compromís ciutadà. Però el darrer repte que assenyalava aquest informe era el repte d'educar per a ser, aprendre a ser. Bueno, quantes vegades aquest aprenentatge del ser està com molt descuidat, no? La nostra societat ha mirat de treballar i fins i tot apostar molt per una societat del benestar. I benestar potser li falta una vessant, la del ben ser. Avui estic bona i demà estic malalta, o avui no tinc veu i demà en tinc. Estem o no estem, no? Podem estar bons o estar malalts. Si som malalts, ho som permanentment, no ho estem estones. El ser no té categoria intermitja, ho som o no som. Avui estic d'una manera, demà estic d'una altra, avui estic alegre, demà estic trist. Una societat del benestar aposta per aquests valors, que ja ho veiem, no? Fluctuants. Clar que hem de poder estar bé tots. Aquesta és l'aposta del benestar. I clar que hem de poder tenir una situació pacífica i harmònica a tots. Aquesta és l'aposta del benestar. Potser li falta aquest ingredient del ben ser. Sostenir aquest valor fluctuant de l'estar per un valor més permanent, més perdurable, que és aquest ser. Per tant, potser la supervivent de l'Holocaust nazi no hauria d'haver escrit aquesta sospita vers l'educació, si veiés que l'educació aposta pel ser i no només per l'estar o pel saber o pel conèixer. No? D'entrada, una persona mexicana em deia, vaig entrar al despatx del meu metge a la visita mèdica, vaig veure que tenia un munt de títols al seu despatx, i vaig pensar, caram, aquest metge m'atendrà molt bé perquè deu saber molt. Però em vaig preguntar, sabrà ser? Sabrà tractar-me com a persona des d'aquesta relació del ser amb el ser, no? No només de mirar els informes a la pantalla de l'ordinador i a vegades ni tan sols mirar la cara del pacient o saber de quin color té els ulls o el cabell, no? Per tant, segurament una aposta de pedagogia de la pau passa per una aposta de pedagogia del ser i de treballar a la vessant de les emocions. I en aquest sentit també la darrera diapositiva em convida a dir-vos una cosa que em comentava l'altre dia una mica en aquesta qüestió de l'aprenentatge, no? La primera imatge, aquest rostre amb la pregunta, aquest bon amic em deia, els infants tenen un gran potencial de filòsofs quan es pregunten per tot, no? Tenen aquest afany de conèixer i ens pregunten tant que ens posen en qüestió. Un dia no preguntis tant perquè ja no sé què respondre. No? I l'afany dels adults és buscar i entrar en aquest joc, no? I buscar respostes a tot el que ens pregunten. I per tant aquí, deia aquest amic, hi ha un potencial de persona intel·ligent, no? Aquesta voluntat nostra de buscar resposta a tot el que ens pregunten. Em deia, possiblement el pas que hauríem de poder anar fent en aquesta educació en el ser és no situar-nos només en una ment intel·ligent de voler buscar respostes a totes les preguntes, sinó permetre'ns no respondre algunes preguntes. Aquest seria el potencial, deia ell, d'un savi, no d'una persona intel·ligent. No? Permetre'ns no trobar resposta a totes les preguntes, perquè n'hi ha moltes, si més no en l'àmbit de l'educació per la pau, que no tenen resposta. Però bueno, tot i així, convidar-vos a que pugueu fer preguntes o dialogar o parlar-ne tots plegats, no sé.
Ara, mare, la nostra idea era que ens feu preguntes, però també establir un diàleg amb els vostres pensaments, les vostres experiències, justament perquè la qüestió aquesta és una qüestió, ostres, de moltes ments pensant. Una de les coses que més ens ha agradat de treballar conjuntament és veure enfocaments diferents davant d'un mateix problema, i com més persones hi pensin, més fàcil és, no? I més divertit, si més no.
Doncs aquí tenim un... Bona tarda. Bueno, jo estava pensant quan sentia parlar que jo crec que ens fa molt, molt de mal la por. I la por és la que ens fa tindre aquest conflicte amb el que és diferent. És la por al diferent, el diferent per al que sigui, per raça, per cultura, per partit polític, per lo que sigui. I que el treball per mi seria anar traient aquesta por i anar acceptant lo diferent i anar acceptant tot allò que nosaltres som també, perquè també forma part de la nostra acceptació. Bueno, és un pensament.
Sí, la por és una arma de doble fil. La por és el que ens permet sobreviure quan hi ha un perill. És una alerta, de fet, la por és el que activa més una part del cervell que s'anomena amígdala, que és on sorgeixen les emocions. L'agressivitat, que parlàvem abans, és una emoció. És una emoció. Una emoció no és res més que un patró de conducta predeterminat, preconscient, que després el fem conscient i el podem reconduir, però no inicialment. I la por és el que activa més l'amígdala. Per tant, és una eina fantàstica de supervivència quan hi ha un perill, però la qüestió és que moltes vegades les diferències, el que estaves apuntant tu amb tota la raó, les diferències generen por, perquè una diferència és no saber com respondre. I per tant, davant del dubte, més val tenir por, activar aquesta part de l'amígdala, i això ens porta moltes vegades cap a l'agressivitat. I les diferències ho són. De fet, hi ha alguns experiments també en els quals s'ensenyaven, es passaven a imatges de persones de la mateixa grup ètnic que el voluntari o de diferent grup ètnic, al mateix temps que s'escanejava, doncs, el cervell. Bàsicament els voluntaris es van triar tots de pell blanca i se'ls hi passaven persones barrejades de pell blanca o de pell negra. I la resposta era impressionant. Quan veien una persona de pell blanca, l'amígdala estava totalment silenciada, a no ser que fes cara allò de dolent, aquella, sabeu aquelles cares que dius, ai, que em farà mal, però si no una cara normal, l'amígdala silenciada. Quan era una fotografia d'una persona de pell negra, la diferència, l'amígdala s'activava sempre. Si feia cara de dolent, més, i si no feia cara de dolent, menys, però s'activava sempre i és preconscient. I això és una cosa que de fet també és educable, és educar en la varietat, és educar en la heterogeneïtat de la població humana. Hi ha una experiència, ara et deixo, és que tinc tendència a xerrar molt, però ja tinc una anècdota amb això que és recent, és d'ahir. Ahir va portar un dels meus fills, que està a punt de fer 14 anys, un examen sobre un llibre, classe de castellà, els fan llegir llibres i després els fan un examen on els pregunten, sense el llibre davant, sobre característiques dels personatges, sobre què vol dir el títol, sobre coses així. I una de les preguntes era quines són les principals diferències entre els dos protagonistes. És una història ambientada, és un drama ambientat a la Segona Guerra Mundial, i el meu fill el que va posar va ser una de les diferències, doncs un té 12 anys i l'altre en té 13, a un li agrada menjar no sé què, a l'altre li agrada menjar no sé quantos. La professora li tatxa i diu no, i li puntua amb un zero. I a sota posa la resposta correcta. Un és jueu i l'altre no. Clar, per la professora, la principal diferència és que un és jueu i l'altre no. Pel meu fill, l'hem acostumat a viatjar per mig món i tant se li en fa. Aquests aspectes doncs, més de religió, d'ètnia o això, de moment, si més no, per ell això no era cap diferència. Què, que un sigui jueu i l'altre no? Per tant, moltes vegades partim també d'aquests aprenentatges d'un moment donat, d'aquestes diferències, aquesta por a la diferència que es pot manifestar de moltes maneres. Clar, a casa ahir doncs, el sopar va anar tot d'això, de parlar sobre aquestes diferències, no?
Passo una altra pregunta.
No sé si tu vols dir alguna cosa.
A mi m'ha agradat molt la reflexió que ha dit ella del final dels objectius de l'ensenyament, aquests quatre, i que a més, com que tenia una diapositiva aquesta que heu deixat, que també vull dir, trobo que se diu molt, penso que en els nens, de cara a l'educació, a part dels continguts, això de les emocions, perquè així se'ls ajudarà, que és el gran problema que tenim, de conèixer-se un mateix. Perquè si un nano té una reacció emocional, però li planteges com, per què, o sigui, l'interrogant, el fas a l'engranatge aquest de la, a part de buscar, de reflexionar, i després de pensar, ell mateix anirà buscant solucions sense intermediaris, com aquell que diu. I ho trobo una cosa molt, molt important, i de vegades a les escoles es valoren més els continguts, i trobo que fer persones que es coneguin a ells mateixos els ajudarà molt a la vida, a part dels continguts i de la manera, a més amb una societat que no sabem, el que estudien ara no sabem del que treballaran, perquè seran professions que encara estan per dissenyar. És molt important, m'imagino, que les persones gestionin bé, no només per no tenir conflictes, sinó per trobar-se amb ells mateixos i conèixer ells mateixos, les seves capacitats, i pensar aquest moment de que el nen pensi per ell mateix, no? Perquè t'ha passat això, i coneixes les seves debilitats, les seves, no sé, vull dir que ho he trobat, a mi trobo que em farà pensar molt.
Sí, no, d'entrada sols afegir, vinculant les dues qüestions, aquest conèixer-se a un mateix genera por. És a dir, quin és el gran fre que tenim a treballar més aquest autoconeixement? Moltes vegades la por, perquè del que no ens en podem desempallegar mai, d'entrada, és de nosaltres mateixos. Si no m'entenc amb el David, mira, no ens parlem més i s'ha acabat. Si no m'entenc amb... Val, però si no m'entenc amb mi mateixa, coi, com ho faig? Doncs, per tant, mirar de conèixer-se un mateix, a la millor acabes descobrint que... Ostres, doncs no m'acaba d'agradar això. I com ho faig? No tot és canviable, no tot és transformable, llavors genera por. Definim el conflicte, de fet la paraula conflicte prové del llatí confluire, que vol dir xocar, no? I a vegades xocar o topar, no? Etimològicament també hi ha la definició del roce, no? De la proximitat, del frec a frec seria en català. De fet, les persones humanes necessitem contacte físic. I a vegades per necessitat de contacte físic, perquè no hi és des de la proximitat, des de la tendresa, des de el provoquem d'altres maneres, i llavors busquem la baralla només per aquesta necessitat d'enfrontar-se, de topar, de trobar a un altre. Dius, un dia, si no tinc ocasió de trobar un altre des d'una proximitat efectiva, mira, des de la baralla m'hi podré trobar. No? Això la pel·lícula Crash, de fa ja un temps, recorda molt, o vaja, remet molt a aquesta qüestió al llarg de tot el film. No? d'entrada això, i després això deia confluir, prové d'aquesta conflicte, prové de la paraula confluir, que vol dir que tocar-se, topar, trobar-se, i de fet prové de divisió. Hi ha aquestes dues excepcions. D'entrada, un conflicte suposa una dificultat en la relació, però normalment ens ho imaginem en la relació cap enfora, no? I per tant aquesta por cap a la relació enfora, també de la relació cap a un mateix, la gran dificultat o la gran escissió que tenim els humans, així anem de dividits per la vida, és la divisió interna que portem tots a sobre. Llavors aquesta divisió interna genera situacions de conflicte intern, no només el conflicte està enfora, no? Sinó moltes vegades, vaja, esdevé un conflicte prèviament intern, això fa que llavors busquem també relacions d'enfrontament en la relació externa, no?
En aquest moment hi ha hagut una Constitució catalana que s'ha posat a l'exposició pública, i una de les coses que diu és que Catalunya no tindrà exèrcit. Aleshores, a mi això, llegint el diari cada dia, em deixa absolutament astorat. No perquè tingui ganes de solucionar les coses atrompades, perquè ja no tinc ni edat de fer-ho, sinó perquè els exemples diaris de tot això són esfereïdors, només cal veure Ucraïna o veure tot, en fi, el que vulguis. I, a més, el coneixement dels veïns i de les històries comunes encara t'hi porta més. És a dir, això que dèieu ara, que el conèixer el veí, de vegades és molt positiu, però de vegades acolloneix molt. Bueno.
A veure, és que de fet una de les coses que més, de fet, bueno, moltes coses vam parlar mentre generàvem tot aquest projecte, però una de les coses més intrigants de la pau és primer que no hauríem de parlar de pau, sinó de paus en plural, perquè hi ha moltes maneres d'establir aquestes gestions no violentes. I després, que moltes vegades, ja sé que no estic contestant la pregunta, però és que no sé com contestar-la. Ja se m'acudirà alguna cosa, potser, no? Però, no, sí que moltes vegades les mateixes accions no violentes no són violentes per qui les fa, però poden provocar una gran violència en l'altre. Estava pensant, has parlat diverses vegades de Gandhi, la lluita de Gandhi per la independència de la Índia, un procés potser relativament semblant a aquesta Constitució catalana, va ser una lluita absolutament no violenta. Però a les tropes britàniques que hi havia a la Índia els suposava una gran violència trobar-te amb una sèrie de persones assegudes a terra i que no es bellugaven. I com responien? A garrotades. Perquè amb ells, i això és molt curiós, això hi ha alguns estudis també a nivell neuronal, se'ls activava la part de l'amígdala de la por. Tenien por perquè no sabien què fer davant d'una acció que era diferent. Per tant, moltes vegades aquest camí cap a una gestió no violenta genera violències, no és un camí de roses, no és un camí fàcil, no és un camí únic. Això vol dir que és millor no tenir exèrcit o que és millor tenir-ne? A veure, probablement a la llarga, perquè ara parlo des del meu punt de vista purament subjectiu, probablement a la llarga l'ideal és no tenir-ne, ningú. Que això no vol dir no tenir un grup de persones especialitzades en respondre de manera immediata davant d'una inundació, d'una catàstrofe o d'un pertorbat que està fent mal als altres, perquè pertorbats n'hi ha i n'hi haurà sempre. Vale? Per tant, d'alguna forma hi ha d'haver capacitat de resposta. En aquest moment, bueno, el camí és llarg.
Sí, jo sols afegiria d'entrada, una cosa és tenir un exèrcit d'atac i l'altra un exèrcit de defensa. I crec que aquest és el rerefons, tot i que es pugui dir Ministeri de Defensa, però la intenció prioritària que és atacar o defensar, tant a nivell d'exèrcit com a nivell de relacions interpersonals. No? I de fet, apuntant el que deia ara en David, els cossos de seguretat dels estats saben i estan formats així que el primer que ataca en un conflicte és el qui té més por, sempre. El primer que ataca és qui té més por. Per tant, bueno, treballar les emocions, no, d'entrada.
De fet, això és una cosa que fa un temps vaig fer una conferència de banda al Departament de Justícia, que hi havia també policies i membres de la judicatura, i una de les coses que comentàvem allà és que, per exemple, els uniformes policials, igual que els dels militars, estan dissenyats per fer por, per espantar l'altre i que no s'atreveixi amb tu. Amb colors, amb formes, amb patrons, els mateixos galons que porten és una cosa que genera autoritat i per tant fa por, eh? Una distància, una diferència, i que jo allà qüestionava fins a quin punt era útil, perquè si generes por a l'altre, en el fons estàs provocant que t'ataqui. Però clar, si l'altre no té por, la tens tu. I també tenim casos en què és la policia, per exemple, els primers a atacar un grup de manifestants que els feien por però que no estaven fent res perillós en aquell instant. No? És molt subtil, eh? És una d'aquelles fronteres tan subtils, cal molta recerca encara, a tots els nivells, eh? Social, pedagògic i neurocientífic.
Bona tarda. Bona tarda. Doncs a mi precisament una de les coses que m'ha causat més satisfacció és de que no es vulgui exèrcit en la nació. I jo crec que donem un cop de civilització, o sigui d'avançament de les persones, de la humanitat, quan no necessitem exèrcit, perquè amb una policia en tenim de sobres. Si la gent es poc comporta bé i hi ha una policia que sigui eficaç, l'exèrcit no serveix per res, només serveix per fer desgràcies. I només cal llegir una mica la història del món, ja, d'Europa o d'Espanya, i veureu que només han sortit desgràcia sobre desgràcia. I una de les nacions que anava millor de Centroamèrica era la que no tenia exèrcit. En canvi, totes les altres nacions que tenien exèrcit, quan el feien uns, el feien els altres, i ja veieu com estan tots. Eh?
Bones tardes. A mi aquesta societat conflictiva em fa pensar molt, que generi violència. És possible que amb un respecte mutu aquesta violència pogués ser més minsa? Vull dir, jo puc tenir una amiga i ella pensa d'una manera i jo d'una altra. Segur que ella em donarà les seves raons i jo les meves, i crec que no discutiríem ni deixaríem de ser el que som per aquest fet.
Jo diria, en tota relació interpersonal entre dues persones, si realment hi ha relació, és a dir, qualsevol diàleg, no? de discrepància de criteris, de maneres de pensar, ens acabem qüestionant algunes de les conviccions pròpies. Qüestionant, jo estic convençuda que del diàleg que ha anat sortint ara aquí, aniré repensant algunes de les coses que potser tenia clares o potser tenia com molt convençudes, i diré, home, doncs el matís que aquell ha portat i l'altre, i potser ara no ho diré explícitament o no ho acabaré de reconèixer, però d'entrada això em quedarà i em generarà anar-hi rumiant, no? L'efecte dels rumiants és molt interessant. En tot cas, ens provoca algun canvi, no sé si a nivell cognitiu, però en tot cas algun canvi en la resposta, qualsevol interacció, de fet ens construïm per relació. No? Per tant, lligant-ho amb allò de la por, quan tenim por no ens relacionem massa amb els altres, no sigui cas que em qüestionin allò que jo tinc tan convençuda que tinc la raó i que estic del cert. Llavors, la relació, normalment les persones amb un índex elevat de por mantenen relacions molt superflues, molt superficials, i fins i tot amb una certa distància, perquè clar, si anem amb una mena de disfressa per la vida, no? Aparentant el que no som, si m'apropo a l'altre, els carnavals, quan m'apropo molt a l'altre, em descobreixen que allò era mera disfressa, no? I el carnaval, la qüestió és mantenir la distància com perquè no acabin sapiguent que allò és pura disfressa. En la relació, qui va disfressat per la vida, tots hi anem una mica, no? Hem de mantenir les relacions a una mínima distància, no fos cas que acabin sapiguent com realment som. I això és el que ens qüestiona, no? Quan acaben reconeixent-nos com realment som. Diria, d'entrada, tota interrelació suposa qüestionament d'alguna cosa o altra, tant si és ara com si és d'aquí 10 anys. Almenys els professors volem creure una mica això en l'educació a les aules, no? A vegades ens desesperem perquè no veiem canvis ni cognitius ni procedimentals en els nostres alumnes i pensem, bueno, d'aquí 10 anys deu tenir algun resultat. Això ens acontenta, no sé si és mera...
Passo una altra pregunta.
Bé, per haver-hi diàleg s'ha d'estar predisposat perquè hi hagi aquest diàleg. Jo no sé aviam què pensen vostès, jo crec que quan ens dirigim a una persona, en qualsevol cas d'això, i es comencem a tractar-lo de tu has fet, tu d'això, tu, aquest tu, per mi, crea agressivitat. O sigui, la mateixa feina que et pugui haver fet, en comptes de dir-li és que tu has fet o tu, li pots dir... jo m'hi trobo amb això que m'has fet, m'hi trobo d'aquesta manera, de l'altra, de l'altra, de l'altra. Em penso que això és una manera més fàcil de poder entrar en un diàleg que no de l'altra manera, que generalment tenim la mala d'això de fer, de dir és que tu, i amb aquest tu estàs culpabilitzant sempre el que tens de davant. I llavors d'aquesta manera difícilment pot haver-hi un diàleg. No sé, és el que jo crec.
Em remet això al que ens comentava abans el David, no? Aquest element comparatiu. Quan qualsevol cosa que matem, qualsevol llenguatge que matem és aquest tu, és que necessitem la comparança amb l'altre. Quan necessitem comparança amb l'altre vol dir que ens sentim molt poc valdre, no? Per tant, busquem l'element de valor extern i que l'altre ens reconegui la nostra vàlua. Si la vàlua ja la sentim personal, interna, no necessitem el valor extern, per tant no necessitem desacreditar el que val l'altre per lluir més nosaltres i per comparativa quedar més bé a la fotografia, no? D'alguna manera. Per tant, buscar aquest valor intrínsec ens ajuda a no anar amb aquest llenguatge de tu perquè no em fa falta la comparança, no? Potser.
Això és una cosa que també és perfectament educable. No fa massa parlava amb un col·lectiu de mestres que em feien una reflexió molt, molt interessant, i és que han agafat el costum de quan un alumne fa alguna cosa inapropiada, inadequada, per dir-ho d'alguna manera, generalment què fa el professor instintivament, perquè sempre s'ha fet així, i és per què has fet això? I ells ho han invertit i el que pregunten és com et sents al haver fet això? Per tant, aquí ja no hi ha una valoració positiva ni negativa. Si tu dius per què has fet això, és aquesta agressivitat que estava dient. D'aquesta manera és com et sents. És un acte d'introspecció d'aquella persona, és conèixer-te a tu mateix, el que deia la Marta. I el mateix ens podem plantejar, per exemple, doncs, davant d'una persona que ha fet una cosa que no t'agrada, és que tu, no és perquè no ho invertim, i és em sento com sigui perquè doncs, això no m'acaba de convèncer. En el fons estàs dient és que això que has fet tu a mi no em va, però ho filtres per la teva manera de ser i per tant aquesta comparació ja no és tan dura, no? Penso que és una cosa que s'hauria de treballar a nivell pedagògic en les escoles, en els mestres, i a les famílies, a casa, per descomptat, també els que són pares, també, quan fan una trastada. I per què has fet això? No? Doncs potser hauríem de reconduir-ho cap a aquesta altra manera.
El cas és que per poder trobar solució als conflictes hi ha d'haver-hi algun sistema. Vull dir, esteu parlant de les escoles, tot això, bueno, molt bé. Dels nens, els que hem treballat en aquest món, doncs ja més o menys ho entenem. Però, per exemple, s'ha parlat molt de la mediació. Però també sabem que no s'hi posen mitjans. Sempre estem una mica allà mateix. Vull dir, clar, la societat cada vegada... Diem, sí que els conflictes els veiem més i som més capaços d'analitzar i d'implicar-nos emocionalment i tot això, però també és cert que cada vegada són més regulats per la tecnologia, els mitjans de comunicació, vull dir, la informació, els nens i les persones adultes i tots tenim molt més que no tenien els nostres avantpassats en aquest sentit d'informació i de coneixement. Llavors jo el que dic és, el tema de la mediació, vosaltres com el veieu? No què en penseu, que si ho trobeu com una eina bona o no bona, que això suposo que potser sí, sinó en cas de que sigui així, com es pot portar a la pràctica? Què es necessita?
La mediació d'entrada, diria, es donaria per molt, però hi ha dues qüestions. L'una és la que a mi m'agrada dir cultura de mediació i l'altra és l'eina, la tècnica. La tècnica té tot un procediment molt clar, jo hi crec, aplicable, però que no tothom hi creu. I l'altra és la cultura de la mediació. A mi m'agradaria ara centrar-ho més en la cultura per on anava la qüestió que plantejaves. No? D'entrada, potser no és una societat la nostra molt preparada per cultura de mediació, perquè diria que la nostra societat, a veure, sense que s'entengui malament, és força infantilista. És a dir, tinc un problema, tinc un conflicte, papà, mamà, estat que m'ho resolgui, amb unes lleis, amb una jurisdicció, amb un exèrcit si fa falta, amb un entorn policial, tot un seguit d'estaments que em resolguin el meu conflicte. Papà, mamà, estat que m'ho resolgui. Això és infantilista. Ara, cadascú la llei per la seva mà, tampoc. És a dir, dintre d'aquest paradigma d'una societat autònoma, irresponsable del que fa, com hem de poder treballar la gestió de conflictes sense cada vegada apel·lar a una llei que inventem cada dia una de nova perquè ens resolgui els conflictes. No? I la mediació, la cultura de la mediació és una aposta en aquesta línia, en una societat prou adulta com perquè doni la responsabilitat a cadascú en la mesura que la pugui tenir, tingui la capacitat treballada i la competència pedagògica treballada, com perquè es pugui gestionar els propis conflictes. La mediació no fa res més que dir jo com a mediador no et resoldré res, no faré d'àrbitre, ni de jutge, ni de policia, ni de... El problema és teu, tu tens la paella pel mànec de què pots o no pots fer amb aquest problema. Ara bé, jo estic aquí per gestionar aquest espai de diàleg perquè si tu i l'altre no sou capaços de mirar-vos a la cara, a poc us aneu siguent capaços de mirar a la cara i poder dialogar. Aquesta és l'aposta en la que vol creure una cultura de mediació. Ara, en un entorn social concret, no és fàcil. Per exemple, en tot el món africà, la mediació es fa sota un arbre, en plena natura. Això ja crea i genera un entorn diferent, una aposta i un ambient molt més plausible que el que puguem nosaltres inventar a la nostra societat. No?
És un tema molt difícil. Jo és que m'estava preguntant, hi ha persones que són agressives, bèl·liques, intrínsecament dolentes. S'hi tornen o neixen així?
Mira, el tema de l'agressivitat és un dels que més he estat treballant jo des del punt de vista de la neurociència. Tenim una sèrie de gens que ens predisposen a tots cap a l'agressivitat. El que passa és que no tots tenim les mateixes variants d'aquests gens. És el mateix que passa amb el color del cabell. Tots tenim un gen que diu que hem de tenir color en el cabell, però depèn de la variant, som rossos, morenos, pèl rojos, etc. Doncs hi ha persones que neixen amb predisposició a ser més agressives que d'altres. És així, tal com sona. L'agressivitat per ella mateixa no és ni bona ni dolenta. L'agressivitat és una emoció, és un patró de conducta que permet superar moments de perill. El problema ve quan aquesta agressivitat es transforma en violència. I aquí és on intervé la cultura. De fet, la violència seria una agressivitat portada més enllà de la necessitat de supervivència pròpia. L'agressivitat és allò que intenten robar-me pel carrer i jo dono un cop de puny abans que em robin. És agressivitat, sí, però faig per supervivència. Ara, si un cop l'altre ja és a terra, continua donant-li patades, ja és violència. Per tant, hi ha persones que sí neixen amb més predisposició. Estic parlant dins de la normalitat. I la cultura és el que ens pot fer més o menys violents. I aquí és on entra tota la part de l'educació, de la pedagogia, per la pau. Som agressius, molt bé. Intentem no ser violents, a més, dins la normalitat. Ara, també hi ha casos d'agressivitat patològica, que no es pot dir necessàriament violència, malgrat vagi molt més enllà de l'agressivitat normal, anava a dir fins i tot sana, en certa manera, perquè és una patologia mental. Són els assassins en sèrie, són els maltractadors sistemàtics, són totes aquestes persones, hi ha una patologia darrere. En aquests casos, en el cas, per exemple, de la violència de gènere, hi ha experiències fetes en presons amb maltractadors convictes. Per això, per tant, maltractes molt seriosos cap a la parella, que han passat per tractament, per processos de reeducació amb psicòlegs, i menys del 18% es reeduquen. La majoria no aconsegueixen reeducar-se. Per què? Perquè hi ha un substrat biològic darrere, patològic, que va més enllà d'això. En aquests casos, tractament farmacològic, el dia que n'hi hagi, de moment no n'hi ha.
Els que neixen intrínsecament dolents, sospito que el percentatge no és massa alt. Aleshores, si s'hi tornen, aquí potser sí que els pedagogs i els educadors haurien de fer una mica més de bona tasca, no sé, perquè si mirem com està el món, alguna cosa fem malament. Perdoni, no...
Jo m'agradaria dir que en aquest col·lectiu dels qui biològicament tenen més propensió a l'agressivitat, no necessàriament són les persones que comportamentalment a la nostra societat són les més agressives. M'agradaria creure-ho des de la convicció pedagògica, no sé si des de l'aposta biològica això es podria també defensar, no? Però m'agradaria creure-ho des de la convicció pedagògica, perquè entenc que no tota persona amb propensió agressiva, a banda de la qüestió patològica, ha d'acabar desenvolupant aquestes conductes o aquests comportaments. I certament tenim un gran repte, els pedagogs i els educadors en general, a realitzar aquesta tasca, però jo diria no només amb les persones que tenen aquesta possibilitat de desenvolupar amb més facilitat la seva vessant agressiva. I d'altra banda, recordar la frase aquella de Gandhi, que és més difícil treballar amb una persona que té indiferència vers tot, que no pas amb una persona que té aquest afany bèl·lic.
A part, és una qüestió no únicament d'educadors, sinó de la societat en general. Quan parlem de violència, generalment ens imaginem les garrotades, però hi ha la violència verbal o la violència psicològica. I moltes vegades socialment no s'hi posa cap. No només és que no s'hi posa cap fre, sinó que a vegades està ben valorat i tot. Per exemple, no és violent que unes persones que dirigeixen un banc tinguin uns sous faraònics al mateix temps que estan desnonant persones que han perdut la feina degut a una crisi que han generat els mateixos bancs. Això és violència. Però socialment, moltes vegades, quan tu eduques els fills inconscientment, què estàs intentant? Que si es troben en la disjuntiva, què és millor, ser dels desnonats o dels altres? Per tant, no, és cert, ho fem tots moltes vegades inconscientment. Dic això, violència verbal. Quins polítics tenen més d'èxit al Parlament? Els que tracten de vostè o respecte als altres? O els que van dient improperis? Un polític que vulgui destacar ha d'atacar verbalment els altres, i això és violència. Pel que toca i pel que no toca, és igual. I socialment, diem, és el joc polític. Ja ho veiem bé, potser, no? I potser no està bé. No està bé perquè això va generant una roda que després, per molt que tu diguis, és el que comentava, per molt que tu vagis dient doncs, en els joves això potser es pot fer d'una altra manera, ells que veuen en el dia a dia? Veuen els exemples de l'altra manera. I és clar que acaben imitant el que veus, no el que et diuen. Tu imites el que veus.
Sí, amb això de l'aprenentatge, no? Té més força quan els nanos estan cridant en una casa, en una aula, no? El crit del no cridis, però que el diem cridant, el missatge que arriba és el crit, no el no cridis, sinó el crit. Per tant, no té cap força això, no té cap resultat. El que arriba és com ho hem dit, no pas el missatge que hem dit, no? I així doncs, a nivell polític o a nivell de, fins i tot d'anuncis publicitaris, no? També.
Molt bé, moltes gràcies.